Aquesta és la segona setmana de l'estiu del Penedès Gama Extra Estiuenc i seguim amb aquestes sessions setmanals de coaching amb xancletes a càrrec de la Glòria Forns. Ella és coach i consultora d'empreses. Glòria, bon dia, ben tornada.
Bon dia, Sílvia, com estem?
Contenta de retrobar-te i m'agrada molt el tema d'avui perquè va de límits, aquests límits que tots sabem que són necessaris, imprescindibles a la vida, però que costa a vegades posar. I la Glòria avui ens proposa establim límits, això sí, de forma sana i assertiva, que potser és el que ens costa més, no?
Sí, segurament posar límits quan has arribat tu al teu límit d'aguantar segons què no ens costa. És a dir, quan agafem un subidón i diem fins aquí he arribat, llavors ja tu has arribat al teu límit i la manera com dius les coses s'entomen diferent. Llavors, la proposta és aprenguem a fer-ho d'una manera pausada, sana, equilibrada, que ens permeti a nosaltres cuidar-nos, no arribar a aquest límit.
Clar, no hi arribar-hi tant a tocar, no?, de l'explosió.
Clar, d'arribar a aquesta explosió a nosaltres i que els altres entenguin que ens han de respectar.
Doncs anem a pams. Què és un límit?
Val. A veure, els límits, al final, és quelcom que necessitem. Necessitem dir que no a certes coses perquè necessitem mantenir el nostre espai vital d'una manera sana. És a dir, per exemple, un exemple molt clar és jo no puc anar a tocar totes les persones que em trobo pel carrer perquè estic... diguem, no respectant el seu límit físic, no? És a dir, aquelles persones es poden sentir molt incomodades amb mi. Aquest espai físic vital, que clarament és un límit, també el podem transportar al que és la comunicació entre nosaltres, o bé l'espai vital en quant a temps o en quant a energia, no? Quan estem a casa i potser necessitem definir, ara... no em vinguis a explicar el teu tema, perquè jo ara no tinc prou energia com per estar escoltant-te. No? Això seria...
Aquí sí que has de ser assertiva, per dir això.
Sí, si no... sí que has de ser assertiu, perquè, clar, la convivència en família això ho dona.
Sí,
no?
Sí.
Els que convivim uns quants a casa ens n'adonem que el dia a dia doncs està molt bé que tots ens vulguem comunicar i explicar-nos coses, és la base de la vida, no? en convivència... Però, clar, hi ha moments que també necessites el silenci, el nostre cervell necessita silenci. Llavors, caldria establir aquest límit, no? Aquest aprendre a dir que no. Bàsicament, posar límits és aprendre a dir que no.
Aquí està el quid de la qüestió, que ens costa molt.
Ens costa molt dir
que no.
Sí, però és fonamental, necessitem fer-ho, perquè en l'anterior programa, si recordeu, parlàvem d'estrès i d'ansietat. L'estrès, una de les causes, i que és... una de les coses que més es repeteix en les sessions que faig és la sobrecàrrega de tasques, ja sigui personals o professionals. Què passa si no diem que no? Doncs, inevitablement acabarem tenint sobrecàrrega, perquè no estem dient que no a totes les peticions que ens venen de fora. I estic convençuda que a tu, a mi i a tots els oients els hi passa que de fora ens arriben moltes peticions. Llavors, si no aprenem a dir que no, estem assumint un munt de feina extra. Llavors, això que potser a la feina ho veiem molt clar perquè tenim 8 hores al dia que dediquem a la feina, doncs què m'hi cap aquí? I tot i això també tindríem per un altre programa.
També costa, sí.
D'explicar el tema de...
Però és més visual, potser, no? Fins on pots i no pots.
Clar, perquè dius, entro a aquesta hora, surto a aquesta hora... I en un principi el que passi fora d'aquest horari doncs, és que no m'entra. I aquí puc començar a establir límits d'una manera clara. Però com establim límits? D'una manera sana i equilibrada també a la nostra vida personal. Val? Hem d'evitar arribar a aquest estrès per sobrecàrrega de tasques. Doncs mira, principalment el que hem d'entendre també és que el no posar límits... O sigui, el no tenir aquests límits ben establerts està lligat amb una emoció. Llavors, aquesta emoció és la que ens fa arribar a aquest punt d'explosió que tu comentaves al principi. Aquesta emoció pot ser fàcil d'endevinar, no? Dient que és una explosió. Quina emoció creus que pot ser?
ira,
exactament,
ràbia...
Exactament. És a dir, l'emoció que va associada amb posar límits és la ràbia. Quan nosaltres sentim ràbia, el que hem de pensar és m'està enfadant el que la meva mare, el meu marit, el meu fill o filla vingui i em demani alguna cosa o m'expliqui alguna cosa quan jo estic fent alguna altra cosa. M'enfada. Llavors, quan ens sabem reconèixer aquesta ira, que normalment és aquell volcà que notem...
Comença, oi, el rau-rau a l'estómac i va pujant.
Sí, sí, sí. A vegades també, inclús, físicament se'ns posen les galtes vermelles.
I aquí es posa molt vermell, de cara, sí.
Doncs amb aquesta emoció té un objectiu, i és que posis límits.
Ah, t'està dient que has de posar el límit.
Correcte.
T'avisa.
Correcte. És a dir, les emocions no són ni negatives ni positives, que és una vella escola que ens ha arribat, això, aquest conte vell de... No, no, és que hi ha emocions negatives i positives. Són agradables o desagradables? Això sí. Però la ràbia t'arriba perquè t'està dient. T'estan a punt de creuar un límit.
I aquella pel·lícula que ho mostra molt bé, In Out...
Oh, i tant.
Del revés, em sembla que es va traduir.
Sí, sí,
sí. De Pixar.
Total.
Com mostra com totes les emocions compleixen la seva funció i totes són necessàries i hem de conviure, no?
Totes i cadascuna. I en aquesta, per exemple, la ràbia, ara no recordo cap exemple clar durant la pel·lícula, perquè la que sí que es mostra molt clarament és la tristesa. Aquesta es veu clar al final de la pel·lícula, no farem spoiler, però es veu clar quin tipus de funció té. La ràbia també en té. És a dir... Fixem-nos-hi, quan estiguem enfadats, parem-nos un moment i pensem on m'estan tocant un límit? No? Quin límit estic a punt de patir? No? En quin punt de la meva muralla vital està a punt de ser torpedinada? No?
Ara seguim amb la ràbia, però escolta, ja que estem tan ben dissenyats al nostre cos, que funciona com un rellotge, per què no estem programats per dir que no de manera... espontània, perquè ens costa tant i ho hem d'aprendre, com deies tu a l'inici.
Mm. És una molt bona pregunta i la resposta és que estem molt ben dissenyats. Per què? La realitat és que nosaltres no sabem posar límits perquè quan, des de que naixem tenim instint de supervivència i aquest instint de supervivència en l'ésser humà passa per el sentiment de pertinença. És a dir, quan un bebè arribava a una tribu, i estic parlant de temps prehistòrics, com s'assegurava la supervivència? Formant part d'un grup que el cuidés. Quan ens fem més grans, també tenim aquest sentiment de pertinença. Per què? Perquè estar en societat ens protegeix en molts factors. Ens protegeix físicament, per exemple, quan estem vivint conjuntament en una ciutat, ens protegeix respecte de lladres si estàs vivint al mig de la muntanya, per exemple, o bé també ens protegeix a nivell de salut mental. Per tant, tendim a buscar aquest reconeixement en els altres i aquesta acceptació dels altres. I a través de què ho fem? De dir que sí a les peticions dels altres, perquè creiem que així entrem en el grup, ens accepten bé. Llavors, si diem que sí, potser no a tot, però a moltes coses, formem part del grup, no? Llavors, això... El que fa és, doncs, permetre'ns sobreviure i sentir-nos protegits, estar cuidats, perquè la realitat és que sí, estem cuidats. Però quan és un problema? Quan el seguir dient que sí ens està afectant els nostres límits d'una forma no saludable, diguem, no? Quan estic perdent energia, quan ja no tinc temps per mi, quan no em permeto cuidar-me, quan només estic de cara als altres. Però, en el fons, estem ben dissenyats, Sílvia. No, no és un error de la natura, no. Estem ben dissenyats. I fer-ho ens permet tenir això, aquest vincle que tant necessitem socialment i que tant bo és, eh? No, no, no hi ha cap dubte al respecte.
Val, tornem a la ràbia. Deies, quan sentim aquell rau-rau a l'estómac que comença a pujar o et poses vermell, que hi ha gent que és molt evident,
sí, sí,
que està a punt de sobreeixir, para un moment, deies, i analitza què ho està causant, no?
Clar. És a dir, aquella persona o aquelles persones que t'estan fent enfadar, què estan, entre cometes, atacant de tu?
Aquest dit a la llaga on va, no? On fa mal.
Potser el veí t'està molestant que et digui que, no ho sé, que el teu gat el molesta i t'està molestant perquè, en realitat, el que a tu, diguem, t'afecta és que no haguessis volgut tenir mai gat. I llavors te n'adones que connectes amb una part fonamental de tu que és, ostres, fins a quin punt la meva vida l'he decidit jo, no ho sé, per posar un exemple, no? Que se m'acaba d'ocórrer i no sé si és prou clar, però d'alguna manera la connexió amb aquesta ràbia a vegades no és tan fàcil. Però si ens parem un moment, en el moment que l'estem sentint, jo crec que és més que probable que ho notem. No ho sé, jo, per exemple, no, en un cas més obvi per mi, quan els meus fills em demanen quelcom des del sofà, que estan mirant la tele i se sent, mama, porta'm un got d'aigua, encara que sigui amb el sisplau, a mi em pujo la ràbia, una cosa. I per què és? Jo he detectat que és perquè no em sé parar. Perquè quan algú, com ara els meus fills, que me'ls estimo i me'ls adoro, em demanen això, jo, encantada de poder-los tenir contents, no?, que de poder dir, mira, té el got d'aigua...
De poder satisfer les seves necessitats, no?
Exacte. Però me n'adono que no sé parar. I si constantment estic rebent aquest tipus d'inputs, em costa molt trobar-me el meu espai de descans. Llavors, em puja la ràbia. Saps? Davant d'aquestes peticions que no són una petició, diguem, important, val? Que li porti un got d'aigua, escolta, aixeca't maco i vés a buscar-lo, no? Llavors, aquesta ràbia és dir, posa límits i explica-ho. I costa, però hi ha una manera.
Aviam. Sí. Anem al quid de la qüestió.
Sí, perquè el que ens permetrà equilibrar aquesta ràbia serà comunicar-nos millor, poder exterioritzar el que realment ens passa i poder explicar-ho i fer peticions.
Toca verbalitzar.
Sí, sí, sí. Sí.
Això
la comunicació
també costa.
És fonamental. Ens hem d'expressar per poder reafirmar el que ens passa, validar-ho d'alguna manera, i també reafirmar la nostra petició i donar uns arguments que siguin... Ho entenc, d'acord. Perquè normalment, si expliques i expresses des de tu, funciona. Però anem a veure els passos, anem a veure.
Val, primer ens hem parat, Ens hem analitzat en aquell moment crític, hem intentat establir la causa.
Sí.
I quan la tenim, ens hem d'explicar, l'hem de compartir.
Sí. Clar, estem en moment d'explosió, anem a posar-ho, no?
Sí.
Què hem de fer si això passa quan estem sols? Perquè a vegades aquestes ires o aquesta ràbia et passen inclús després de que t'hagi passat una situació. Si estem sols i up, puja i dius, val, ens relaxem. Respirem profundament 3 vegades, baixem el ritme i connectem amb aquesta calma. Si ens passa això enmig d'una conversa i notem que ens puja la ràbia, demanem una pausa, com en un partit. Fem el temps i apa, un segon, he d'anar al bany.
I marxes.
I marxes. I et respires. Arribem al mateix. Et respires i baixes aquesta ràbia, perquè la ràbia apareix i quan la detectes i li dius, d'acord, gràcies, ja me n'he adonat, comença a baixar. I la respiració ajuda.
Així de fàcil,
Sí, sí, sí.
D'acord.
Val? Llavors, un cop ens hem relaxat, perquè això no ho podem fer en calent, has d'avisar l'altra persona que tens alguna cosa a dir-li. I ho has de dir sense una reacció emocional. Per tant, aquesta ràbia ja hem de tenir clar que no hi és.
Ha d'estar sota zero,
Ni ràbia, ni rancúnia, ni res. Llavors, l'avisem sense aquesta emocionalitat, ni tampoc acusant, Allò, és que t'he de dir quelcom. Que sàpigues que has fet alguna cosa malament. No, no, no. Escolta,
millor et puc explicar una cosa...
Sí, et voldria explicar una cosa. Quan et va bé? Perquè això també, demanar permís de buscar un espai...
Aplana el camí.
Clar, perquè també estàs buscant el respecte de l'altre. Si l'altre ja està notant el teu respecte cap a ell, també...
Fa baixada.
Sí, sí, sí. Això seria el primer.
Sí.
Llavors, el segon és... Clar, hem d'explicar quin és el problema i per què ens passa. Hi ha una fórmula que és molt senzilla. Per dir-ho de forma suau, ferma, però sobretot parlant des del cor, des de tu. Llavors, en primer lloc, el que es demana és que tu parlis des de la teva experiència. Clar, l'altre, si tu li expliques, és que jo em sento així, 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 no ho entendrà. Per tant, fem un pas enrere i abans d'explicar aquesta experiència, parlem del que l'altre ha fet. Compte, el que ha fet no el que és. Si parlem des del que és, no funciona. És a dir, la conversa es talla, s'ha acabat, perquè l'estem acusant de ser alguna cosa. Hem de buscar...
I parlem d'una acció,
correcte,
no d'una forma de ser.
Correcte. L'exemple que us donava jo del meu fill. Mira, fill, quan tu em demanes que et vagi a buscar un got d'aigua, jo em sento com atacada perquè sento que no tinc espai per descansar. I com que no tinc espai per descansar, cada vegada m'esgoto més i em sento irritable i llavors també ho paguem a casa. Val? Llavors, puc afegir-hi un per què, no? De dir, perquè me n'adono que sóc una persona que o tinc aquests espais de descans o sóc una estressada, no? Per exemple. Ara, no sé si això lligava massa, però bueno, seria una cosa així. El cas és, el que tu fas em fa sentir d'aquesta manera. Perquè, ta, ta, ta. És una fórmula senzilla, és suau.
L'altre no se sent atacat.
Però és ferm. I normalment em costaria trobar exemples del contrari. Potser persones ja amb perfils patològics, eh? Però normalment a una persona, quan li dius des d'aquesta fórmula el que tu fas em genera això o em genera aquesta emoció, perquè tal, perquè tal, perquè tal...
I li argumentes una mica.
Normalment les persones saben empatitzar amb aquesta emoció. I llavors, si són persones que t'aprecien, això els connectarà i et diran, segurament, vaja, no ho sabia, pot ser que passis pel... em sap greu. I potser ja arribis al... d'acord, ho miraré de canviar. Això forma part de la següent fase, que és que un cop la persona ho ha entès, el receptor ho ha entès, tu també li pots explicar com vols que es comporti. Perquè, clar, ningú és endeví. El meu fill no pot endevinar com vull jo que es comporti. Jo li he dit el que no em va bé que faci, però com vull que es comporti? Doncs mira, quan tinguis set, sé que estàs molt distret, veient una pel·lícula, el que sigui, però quan tinguis set, pots aixecar-te, anar a la cuina, agafar un got d'aigua i beure'l. O inclús agafar un cacaolat, o mira, un cacaolat, o una Coca-Cola, el que sigui, que no volem que els nostres fills beguin perquè porta molt de sucre, el que sigui. Quan tinguis set d'això, pregunta-m'ho abans. Però vés tu a buscar-ho. I normalment ho entenen. Els nens, especialment.
Ah, sí?
Especialment.
Pensava que seria al revés.
No. És a dir, recordem la fórmula. El que tu fas, a mi em provoca això. Aquesta emoció em fa sentir trista, enfadada, molesta, inquieta, irritable, etc.
Per això i per allò altre.
Per això i per allò altre. L'altre ho entén? Hem de veure que ho entén, eh?
Hi ha d'haver el joc, eh? La complicitat.
Clar, perquè si no veiem que ho entès, hem de tornar-ho a dir. I d'una altra manera, perquè ho entengui. Llavors, un cop ho entès, mira, jo necessitaria que ho fessis d'aquesta manera. I amb els nens és molt clara la instrucció, aquest exemple que us he donat, no? Hi ha altres coses que no són tan clares, en soc conscient, però sempre hi ha una manera, sempre. I quan fas aquesta petició correcta, normalment hi afegeixes quin benefici es traurà i ja tens molt de guanyat. Dius, mira, si ho pots fer d'aquesta manera, jo estaré més tranquil·la, tu tindràs més control i seràs més autònom. Ja ets més gran, ja ets un nen gran que va a buscar-se l'aigua i beu i pren aquestes decisions, ensenyes aquests beneficis, per ells és molt fàcil. Molt fàcil. Saben el que no i saben el que sí. I que, a més, tindran benefici. És fàcil veure què decidiran fer. Per molta mandra que els hi faci. Perquè els nens, ja et dic, com que tenen més energia que nosaltres, la mandra normalment no els vens. És més endavant que la mandra
s'instaura
sí.
Al cap dels anys.
I ja com a punt final seria que hem de buscar, sobretot que un cop s'ha explicat d'aquesta manera, amb aquesta fórmula, que això sigui una entesa i que estiguem d'acord. És a dir, aquella persona ho ha entès i estàs d'acord, pots acabar la frase, i estàs d'acord, et sembla bé, si hi ha un sí després, pensa que la programació neurolingüística ens ha ensenyat que el que diem ens defineix. I, per tant, si l'altra persona t'està dient sí, després li serà molt complexa actuar d'una manera diferent.
Quina força, que tenen les paraules.
Uf,
per tant, esperem el sí amb candeletes.
Clar. Però, clar, abans hem de fer aquest treball...
Hem de treballar-ho, clar.
De relaxar-nos, buscar aquesta pausa. Quan ja no estem en l'emoció de la ràbia, anem a buscar aquesta fórmula màgica de el que tu fas a mi em provoca aquesta emoció. Per què? Bla, bla, bla. Un cop ho entès, mira, doncs, a mi m'aniria bé, o jo necessitaria, o crec que podries fer-ho d'aquesta manera, diferent, perquè, a més, mira quins beneficis n'obtindrem. Per mi, per tu, per la comunitat, pel que sigui. I anar a escoltar aquest d'acord, llavors ja està. Ja ho tens tot guanyat. Què et sembla?
Em sembla fantàstic aquesta eina tan potent i al mateix temps tan senzilla d'aplicar per poder establir aquests límits, com dèiem a l'inici, de forma sana i assertiva, sense arribar a sobreeixir el got i a l'explosió final. Glòria, mil gràcies i fins d'aquí una setmana.
A tu, fins d'aquí una setmana.